Piqueri, García, Jordi Alba, Frankie de Jong, Busquets, Pedri, Memphis i Luc de Jong. Fins aquí les notícies en xarxa.
Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Molt bona tarda, benvinguts de nou a un altre programa de la República. Iniciem aquest nou període, aquest setembre, amb un tema que ha estat capdalt durant tot l'estiu, que ha sigut motiu de molt debat i que encara és motiu de molt debat, que és el tema de l'ampliació de l'aeroport. I per parlar d'aquest tema tenim a Elena Idoate, ella és portaveu de Zeroport. Bona tarda, Elena.
Hola, bona tarda.
Bé, també tenim a Lluís Parés, ell és membre de la comarcal del Baix Llobregat d'Unió de Pagesos. Bona tarda, Lluís.
Bona tarda a tots.
I també tenim a Jaume Grau, ell és membre de la plataforma SOS Baix Llobregat i també d'Ecologistes de Catalunya. Bona tarda, Jaume.
Bona tarda.
Bé, potser la primera pregunta seria general i és quines afectacions implica ampliar l'aeroport de Barcelona en termes ambientals i en altres termes. Helena, ja que com a portaveu de Zeroport pots comentar tu la primera teva visió. Vinga.
Sí, és molt difícil de resumir. A més, fins ara teníem sobre la taula una proposta d'ampliació de la tercera pista i fer una terminal satèl·lit sobre la, que tenia una afectació important sobre la Ricarda. Però sembla que això ha quedat descartat perquè era molt problemàtic a nivell mediàtic i també a nivell legal. I em fa l'efecte que negociaran una altra ampliació, no sabem en què es concretarà, no? Però en tot cas, el que sí que tenim clar és que qualsevol ampliació de l'aeroport del Prat de Llobregat tindrà un impacte sobre l'entorn, sobre els espais naturals que hi ha al voltant de l'aeroport. De fet, l'aeroport està al mig, no?, d'un delta. I, per tant, indirectament o directament, tindrà un impacte. O bé sobre les aus migratòries, no?, que es trobaran doncs, amb un aeroport ple de vols i de terminals, o bé sobre l'aqüífer, o bé perquè es pugui invair una zona delimitada com a zona protegida. És a dir, el delta són espais que estan interconnectats i les funcions ambientals doncs, bueno, es veuran afectades d'una manera o d'una altra. Després hi ha l'impacte climàtic perquè els avions, ara per ara, i per molt que facin propaganda en el futur, gasten combustibles fòssils, per tant no renovables, i emeten CO2 i això seguirà passant. És a dir, no s'impulsa amb pols màgica com els unicornis, no? Tenen un impacte terrible i augmentar vols vol dir augmentar les emissions de CO2. I una altra qüestió que des de Zeroport posem sobre la taula és el model econòmic. Si les elites estan tan enfadades i estan fent pinya i fent actes i donant, no?, fent manifestacions públiques per reclamar aquesta inversió, és perquè defensen un status quo. I és un model econòmic que nosaltres considerem no només depredador a nivell ambiental, sinó també a nivell social i laboral.
Molt bé. Bueno, Lluís, quan deia altres, crec que un dels que afecta és el tema de l'agricultura i del parc agrari del Baix Llobregat. Seria així?
Bueno, evidentment, no? Vull dir, evidentment nosaltres també ens estimem el territori, no solament el nostre. Intentar destrossar per part de la gent poderosa, la gent que no té mai prou calés, és a dir, evidentment que se'ls fa suc a les dents quan no hi han pogut ficar mà. Vull dir, doncs, no solament es tracta de defensar la nostra zona agrícola, que sí, sinó també doncs, tots aquests espais que, en el fons, malgrat de vegades tenim certes complexitats, també els considerem nostres com a ciutadans que som del Baix Llobregat, no? Vull dir, nosaltres, evidentment, ens vam enterar d'això a la premsa, concretament tot aquell boom mediàtic que es va fer a través de La Vanguardia i aquest Lucena, Vull dir, tot això doncs, ja es veu, i com ha dit molt bé l'Helena, qui gemega, qui borda, qui crida són tots la classe rica, no? Vull dir, la classe social que no és pas la nostra. Què vol dir? Que, doncs, vol dir que, al fons, vull dir, nosaltres no estem d'acord perquè ens toquen el parc agrari, evidentment, però borden, el qual vol dir que si borden és que anem bé. I, per tant, no portem la cosa mal enfocada. I veurem a veure d'aquí uns dies si borden o riuen. En aquests moments riem nosaltres, no? Però no se sap mai, perquè t'estàs jugant al pa amb una colla de gent sense escrúpols, amb una colla de polítics que no tenen cap tipus d'ètica i tota una sèrie de coses que són molt perilloses.
Jaume, quines implicacions veus més en general pel Baix Llobregat, pel tema ambiental, ecològic?
Bé, jo crec que l'Helena ha dit moltes coses en relació als impactes ambientals. Pensem que el 60% del delta de Llobregat ja està sota el ciment. Per tant, és un territori terriblement impactat, terriblement transformat, trinxat, esquarterat, del qual només queden unes poquetes, no arriben a 3.000 hectàrees de parc agrari i no arriba a 1.000 hectàrees d'espais naturals protegits. Això és absolutament insuficient i ja vam veure, per exemple, amb el Glòria, no? Temporal Glòria, els efectes doncs, de destruir tant el clima global com també a nivell local, construir allà on no toca, que són les zones inundables, ja vam veure els efectes, no? I cada cop tots els informes de la comunitat científica són més unànimes en el sentit d'assenyalar els efectes creixents, els impactes creixents, sobretot a l'activitat humana i de forma especial a la costa, no? Per tant, sembla no només un contrasentit, sinó una aposta suïcida de construir allà on no toca, d'invertir on fa més mal a nivell ambiental i que, a més, és una inversió que quedarà sota l'aigua tard o d'hora. Crec que va ser molt significativa les declaracions del Joan Canadell, de Junts, assenyalant que, bé, és possible que sí que tinguem raó els ecologistes i els científics de que aquest espai quedarà negat com tot el delta del Llobregat d'aquí 100 anys, però com que la inversió estarà amortitzada, no passa res. Business as usual, no?, que se sol dir. És a dir, seguim amb les inversions perquè com que algú ja farà negoci, ens és igual que passi a les generacions futures. Això és una visió cega, una visió egoista, profundament egoista, i que, a més, és tirar pedres al damunt de la pròpia teulada. Qui fa una inversió a casa seva buscant la ruïna de la mateixa casa, que li caigui al damunt? Doncs això és el que estan plantejant els governs, no? Mireu, el delta de Llobregat és un espai vulnerable, com he dit, molt transformat, que ens aporta una quantitat de serveis, que en diem serveis ecosistèmics, que no tenen preu, no es poden pagar amb diners, i que necessitem mantenir-los a tota costa. Hi ha serveis que en diem d'abastiment. De què ens abastim? D'aliments? Sense els pagesos com en Lluís i tants altres, no tenim una possibilitat de mantenir una producció agrícola de proximitat. Per tant, no podem perdre ni un pan més de zones agràries. Penseu que les compensacions que planteja ENA a canvi de destruir espais naturals és a costa de les zones agrícoles. Això no ho acceptem de cap de les maneres. No volem perdre ni un metre quadrat més de zona agrària. De fet, el que volem és el contrari, que s'amplia el parc agrari a nous terrenys que són urbanitzables. Recordeu que hi ha desenes de projectes urbanístics a la Vall Baixa i al delta de Llobregat que encara trinxerien més el territori. Per tant, volem ampliar el parc agrari, no que ens el retallin. Però després també ens proveïm d'aigua. I el delta té dos aqüífers, un de superficial i un de profund. I necessitem tots dos, tant per els conreus com per també tenir una garantia de proveïment d'aigua dolça per quan vinguin sequeres que ja les hem patit molt severes, com crec que va ser el 2005 o 2006, però és que en el futur vindran encara més. Som més població, hi ha més consum d'aigua i el canvi climàtic ens portarà menys recursos hídrics. però tenim un patrimoni genètic, per exemple, varietats agrícoles o races autòctones d'animals i de plantes i moltes altres espècies que potser encara no coneixem i encara hem de descobrir. I també altres teixits materials que podem estar utilitzant a partir de producció que es faci a la zona agrícola o al Delta Llobregat. Per tant, parlem segueix ecosistemes d'abastiment de productes, també tots aquests sistemes de regulació del canvi climàtic, de regulació de l'evaporació d'aigua dolça, de protecció contra aquests desastres naturals, o la mateixa fertilitat del sol, no? O sigui, sense un espai agrari natural no hi ha fertilitat del sol i per tant no hi ha producció d'aliments. I tots els serveis culturals. Un paisatge únic, espais per lleure, per l'oci, per l'esport, espais per l'educació, l'ensenyament, la ciència, i també la identitat cultural i sentit de pertinença. Som part d'un territori, ens l'estimem i l'hem de protegir. Per tant, som una llista molt llarga d'impactes, de serveis que perdem a partir d'un projecte com aquest, i creiem que la societat civil està donant una bona mostra de conscienciació i una bona mostra d'implicació defensant aquest territori, i crec que la manifestació de diumenge 19 serà molt massiva.
Bé, a tot això que dieu, ara faré una mica d'advocat del diable. Hi ha un argument que és molt, es presenta com molt gros, i es diu 1.700 milions d'euros. Aquest argument de que perdrem aquesta xifra, aquesta quantitat de possible inversió, es lliga amb que al mateix temps diguem que és l'ocasió, és l'oportunitat, d'aquí les presses, no?, per convertir Barcelona en un hub internacional, en un aeroport, diguem, amb connexions arreu, etcètera, no?, intercontinentals. Realment és necessari fer un hub per Catalunya? A qui li interessa aquest hub? I es perdrien aquestes inversions, o què significa aquests 1.700 milions? Vinga, abordem aquesta argumentació.
Jo començaria dient que els 1.700 milions d'euros no es perdrien perquè no existeixen. Val? En el DORA del 2022, en aquest projecte que va enviar AENA, on hi havia la destrucció de la Ricarda i la terminal satèl·lit, per tant, també la destrucció de l'aqüífa, no? Sense prou detall, tenia una inversió prevista de 360 milions d'euros. I tot això fent uns pronòstics que la recuperació de l'aviació es faria el 2026 i amb l'augment de tarifes, AENA ingressaria molts diners i tindria capacitat d'inversió. I això és molt dubtós que passi. Però és que, a més, el gruix de la inversió no seria fins al 2029. Per tant, estem parlant del 2030, una suposada recuperació del trànsit aeri i dels turistes, que AENA hagi pogut eixugar el seu deute de 7.000 milions d'euros, és una empresa sobreendeutada, no? I que hagi pogut sobreviure en aquest sotrac i generar una capacitat d'inversió. Per tant, és una hipòtesi poc probable, no?, que existissin aquests diners en efectiu, que AENA pogués ingressar aquests diners per poder-los invertir. Per tant, no existeixen. I el que està clar és que no són urgents. L'aeroport està operant a una mínima capacitat. Al juliol donaven dades d'un una baixada del 40% de l'activitat a l'aeroport del Prat. El turisme, doncs, els hotels estan tancadíssims, no? Per tant, aquí s'ha hagut, havent-hi tantes prioritats econòmiques i socials, invertir a l'aeroport, no? De manera tan urgent que s'ha de negociar o en 20 dies o en 3 mesos o ara ja diuen un any. És igual, d'aquí un any els problemes, les prioritats econòmiques i socials continuaran sent les mateixes, no pas un aeroport congestionat, una necessitat d'un hub, etcètera, etcètera. Si ho fan ara, aquesta mena de deliri inversor, no?, si ara tenen aquesta urgència és perquè hi ha una crisi, la crisi del turisme i de l'aviació i una crisi del model de gestió aeroportuària liberalitzada. Ara no guanyen prou beneficis, estan tenint pèrdues i s'han de reestructurar. I quina manera De quina manera ho fan? Bé, doncs una empresa normal cobriria pèrdues, ajustaria la seva capacitat productiva a la baixa, no? I Aina ho està fent, però d'altra banda llença una idea fulminant com d'ampliació. Jo crec que això és una fugida endavant, no és una planificació ni un projecte ni per Barcelona, ni per la regió metropolitana, ni per Catalunya, no és cap projecte, sinó una fugida a la desesperada. Em sembla que tenen por de no ser rescatats, que les aerolínies, que els hotels, que tota aquesta gent, no, que comentàvem abans, doncs no es vegi en la bancarrota i no se'l rescati. I Aena també té els seus inversors privats. Deu tenir por, Aena, que aquests inversors venguin les seves carteres en aquesta empresa perquè no són rendibles. Llavors jo no acabo de veure l'urgència si no és per això, per aquest fet que ara han de fer veure que, bueno, que se'n sortiran quan realment tenen uns problemes financers molt grossos.
Molt bé. Algú més vol afegir?
No, totalment d'acord. No, vull dir, el tema d'aquesta inversió és una inversió fantasma, com ha dit molt bé, i en principi aquests diners aquí no estan, sinó que els té Europa, que diu que ens els ha de donar. Jo crec, i no jo, sinó la Unió Europea sempre vam creure que això era una patada endavant que va fer Lucena. No sabem, suposo que era per pujar al carro que estava venint en aquell moment el Pedro Sánchez de l'eufòria, que tots estàvem, que anirem tan bé, que tots anirem tan bé. Bueno, el tio se li va ocórrer sortir amb aquesta idea, no? Jo crec que Lucena precisament sabia molt bé que això no es podia portar a terme. Quines intencions polítiques ha tingut al fer això, ell les sap, però suposo que tots les estem veient. La intenció política era comprometre en aquest moment, doncs, bueno, el govern de Catalunya, que no els voldran aquests calés. No és que no els vulguin, és que el que no pot ser, no pot ser. I aquí, a veure, a l'aeroport, primerament, a l'aeroport en aquests moments ja compleix tots els requisits per poder fer tots aquests vols internacionals. Té absolutament la llargada de la pista d'aterrissatge, que la fan servir per aterrissar, de 3.700 metres. Malgrat volguessin allargar aquesta pista, només l'allargarien un avió d'aquests carregats amb el petroli a tope com necessiten, aquests que fan ja 16.000 quilòmetres de distància, necessita 3.100 metres per alçar-se. Només li quedarien 100 metres de seguretat. Tot i amb això, imaginem-nos que trepitgin la Ricarda i ho facin malbé tot. Vull dir, no tenen seguretat suficient aquests avions per poder fer les seves maniobres, quan realment utilitzant la pista que tenen, la llarga, evidentment, per despegar, sí que tenen totes les condicions. En quant al que hem dit del hub, o com no sé com, jo li foto l'U perquè jo llegeixo U i li dic U, vull dir, és una mentida. Sí, sí. És que és una altra mentida. És que tot és un conjunt de mentides. A veure, que per molta pista que tinguin, l'UP no depèn ni de l'aeroport, ni de la ministra, ni de ningú. L'UP depèn de que si les empreses creuen que això els pot ser favorable, les empreses, evidentment, d'aviació. Jo crec, en aquest moment dic jo, vull dir, jo crec que, sincerament, Barcelona no ni té cap sentit de ser un UP d'aquests, o com n'hi diguin, no? Perquè, a veure, sí, per quatre vols que es puguin fer a l'Orient, cap a l'Orient, vull dir, el que és lògic és que, bueno, París, el De Gaulle, a Amsterdam, o a Londres, o Madrid, això sé que tenen sentits de ser hubs, no? Vull dir, nosaltres, com a aeroport, hem de portar vols a Madrid perquè a Madrid es puguin carregar avions d'aquests de llarga distància plens. No que allà surtin amb quatre passatgers i aquí sortim amb quatre passatgers i anem llançant petroli pel tub d'escape, per dir-ho d'una manera, no? I doncs crec que això no forma part més que res d'una mena de joc o d'un deliri, com ha dit, un deliri que, bueno, se'ls ha ocorregut portar-lo a terme, sigui per les condicions que sigui, crec que hi ha un tant per cent molt important de política aquí, i que, bueno, en aquests moments, doncs, gràcies que la societat civil estem reaccionant, tota la societat, esperem, doncs, també que la manifestació aquesta també, com has dit, sigui un èxit, malgrat, doncs, molta gent es pot dir, bueno, això ja està arreglat. No està arreglat perquè continuen, el seu cap continua barrinant la manera de ficar-se aquests calerons a la butxaca. Vull dir, perquè, esclar, ja ho sabem, que la construcció, calerons, totes aquestes coses van juntes, el totxo, tot això, tot és un sector social i que és molt important, i un sector polític, tots sabem, el Baix Llobregat, doncs, quantes fàbriques hi ha buides, fa temps enrere hi havia més del 30 o 40% de fàbriques buides i encara estàvem proposant construir fàbriques i encara continuen amb el pla de Ponent de Gavà i altres plans que hi ha, no? I llavors, doncs, esclar, estan amb una classe política que tenim, hem d'estar sempre al tanto i mai abaixar la guàrdia.
Sí, de tota manera és curiós, no?, que la patronal catalana estigui més d'acord amb Aena i que el que aparentment seria una competència amb Aena de Madrid s'estigui promovent, no, Jaume?
Bé, jo és que crec que al final... tenim una molt poca qualitat i molt poca consciència tant dels generals, la major part de polítics i governants, com també de l'empresariat. Penseu que fins i tot, i jo no estic sota aquesta corrent, però fins i tot entre els economistes liberals, entre els sectors econòmics a nivell mundial, de les pròpies algunes transnacionals, tenen clar que és més car, hi ha molts informes en aquest sentit, és molt més car no fer res en quant al canvi climàtic, per exemple, i per tant patir les pèrdues, les conseqüències econòmiques d'aquesta inacció que ens passarà la factura a la societat, i la Covid és un exemple d'una crisi socioambiental o ambiental convertida en crisi social i econòmica, doncs ens passarà el mateix, segurament encara més greu en els propers anys i dècades, a causa de la inacció dels governs i de les molt males polítiques de moltes grans empreses i de decisions com aquesta que estem parlant ara mateix, ampliar l'aeroport per aquest model econòmic que denunciava l'Helena abans. És molt més car això que no pas a prendre mesures, encara que siguin contundents, encara que siguin costoses, per tal de frenar la degradació del medi ambient a nivell local i a nivell global, a nivell mundial. Per tant, fins i tot els ultraliberals ho tenen clar, perquè hi ha informes en aquest sentit, s'han fet estudis, s'han fet càlculs de les pèrdues econòmiques que provocarà el canvi climàtic. I ja no parlem de pèrdues humanes, no parlem de crisis socials, no parlem de crisis ambientals terribles, pèrdua d'extinció d'espècies, que és l'altra pota de la crisi que no s'està parlant prou. Per tant, fins i tot els ultraliberals ho saben. Aquí no. Aquí els empresaris, ho sento, però a més de cúpula, els empresaris són tan ignorants que menyspreen la ciència i menyspreen el coneixement científic i els estudis que estan fent els organismes internacionals per identificar les conseqüències de la crisi ecològica global. Per tant, és molt lamentable. Que ho facin els empresaris em fa pena. Alguns empresaris, almenys els que manen. Que ho facin els polítics em fa por. Em fa molta por perquè realment demostra que estem en mans d'uns inconscients, per no dir d'uns suïcides. O sigui, avui en dia, aquest tipus d'inversions estan fetes pensant només en la butxaca d'uns quants que no passen al bé comú. I això és el que em preocupa, i molt, moltíssim. Em té espantadíssim. Mireu, jo crec que aquesta inversió només respon a dues lògiques, no? Afegint el que ja s'ha dit. Una, és un tema d'inversors. Aena té un 49% d'inversors, gent molt poderosa, gent amb grans vincles amb el poder polític, perquè ja sabia les portes giratòries. Per tant, gent molt poderosa, gent amb grans vincles, que han invertit les seves empreses molts milions en accions d'Aena. És molt senzill explicar. Aquest dia ho estic explicant a gent coneguda, que em demanava que no, em preguntava com ho entenies, i mira, és molt fàcil. Com funciona l'economia especulativa avui en dia? Jo sóc un empresari, jo sóc una gran companyia, tinc beneficis, què faig amb ells? Es reinverteixo a produir coses? Això rendeix poc, la veritat. Es puc invertir en el totxo? Home, sí, és una opció, s'està invertint en el totxo un altre cop. Però és molt millor buscar algun negoci que la borsa en doni beneficis ràpids. Com? És molt fàcil, la borsa funciona per expectatives. Com crec que evolucionarà l'economia? Sí, jo tinc 10 milions d'euros, per exemple, invertits en accions d'Aena. I la sensació és que hi haurà més inversions, hi haurà més negoci, això pujarà, anirà a més, que aconsegueixo que la borsa, les accions d'Aena pugin. Si les accions d'Aena pugen, i jo m'he gastat 10 milions, i pugen un 50%, vinga, les meves accions per 15 milions. He guanyat 5 milions nets fent què? Fent dos clics. És vendre accions a ENA. Amb dos clics guanyo 5 milions. Quin negoci et dona aquest marge de benefici? Cap. Aquestes grans empreses pressionen el govern perquè faci aquests anuncis i al fons són compromisos. Com ha dit l'Ena, no hi ha diners per invertir. No hi són. Si venen, venen d'Europa, en comptes de fer una altra cosa, faran això. Però al fons els diners no hi són. Hi ha la idea d'invertir amb la previsió d'ingressos de les futures taxes aeroportuàries. Per tant, estan jugant amb el compromís públic de fer una inversió. Per tant, el compromís que si això fracassa ho pagarem tots en forma d'un rescat d'una companyia semipública com aquesta, per fer ells negoci especulatiu, guanyar ràpid uns diners i qui vingui que s'espavili. Una explicació de la inversió, de l'obsessió aquesta per invertir. L'altra explicació, també ho ha dit el Lluís, el negoci de la construcció. O sigui, hi ha grans empreses, digue-li Florentinos, no? ACS, FCC, Acciona, Dragados, totes aquestes, que són les grans constructores d'Espanya, les quals fan molts de diners a base de grans obres faraòniques. Fotent ciment, guanyen molts diners. Després queda molt poc al territori. Ja sabem que de llocs de treball n'hi ha molt poca cosa i són eventuals la majoria. Ens poden vendre la moto, però en realitat jo crec que és una mentida. O sigui, totes aquestes mega inversions, ho hem vist amb l'AVE, ho hem vist amb els aeroports buits sense avions que hi ha per Espanya, ho hem vist amb el projecte Castor d'amagats allà sota el Delta de l'Ebre, mega inversions que diuen que ho fan els privats, al final ho acabem pagant en diners públics i algú s'embutxaca els beneficis. És privatitzar allò col·lectiu i socialitzar les pèrdues si no els hi va bé el negoci. Bàsicament són aquests dos grans formes de fer pasta, de fer diners ràpids, els que empenyen cap a aquesta decisió, perquè ni el sentit comú, ni la ciència, ni la gent del territori, ni, bé, jo crec que una mínima estima pel país et portaria aquest tipus d'inversions.
Pel que dieu, tot sembla pues, que forma part d'aquesta economia especulativa a la que estem muntats, no? Però, clar, fins ara, almenys, la manera de sortir de les crisis era aquesta, no? O sigui, tirem la pilota endavant, donem uns milions o no, però diem que això és el que ens aportarà llocs de treball, qualitat de vida, etc., i que ho necessitem. És una cosa molt urgent. Però, clar, potser el que ha arribat en aquest moment és el moment de reflexionar i de pensar cap a on ens porta un model determinat, perquè clar, això significaria aquest tornar un altre cop a fer el de sempre, no? La normalitat que se li diu, que és una normalitat que fins ara pues, ja es començava a discutir, no? Normalitat de turisme, normalitat de quin tipus d'infraestructures es volen, etc. Clar, arribem a un moment crític, no? Hem de sortir d'una pandèmia. Hi ha molta gent aturada. Hi ha la sensació de que no se sap exactament per on s'ha de sortir. Aquesta ampliació de l'aeroport es presenta com un punt per fer una inflexió general?
Jo penso que no és un punt d'inflexió general, sinó que és un continuisme. És a dir, ja s'ha establert a l'economia, però no només a l'economia, sinó a nivell institucional, als pactes, aquests acords, aquests consensos. S'ha establert el model de la marca Barcelona i la marca Barcelona necessita alimentar-se de museus, fires, eventos... Necessita tota una sèrie d'inputs, la major part dels quals venen, com deia el Jaume, del sector públic cedint o portant-se molt bé amb els inversors, els hi posen una catifa vermella, no? La ciutadania és la que paga els costos, no? de donar aquest poder als inversors privats que vinguin a Barcelona. I jo crec que això està establert i té una inèrcia. I té tota una gent que el defensa, fins i tot els sindicats. Han sortit Comissions Obreres i UGT, lamentablement, a defensar aquesta inversió no? I defensant el model de competitivitat global, no? Defensant això, que els inversors en aquesta marca Barcelona se l'ha d'alimentar, en comptes de qüestionar-se els efectes. El model de marca Barcelona genera feina en sectors del turisme, de la restauració i l'hostaleria, que són els sectors amb sous més baixos. El treball en aquests sectors és molt precari. A l'aeroport de Barcelona hi treballen un munt d'empreses subcontractades per Aena, les quals any rere any negocien a la baixa els seus convenis. Aena fomenta, no, la degradació dels drets laborals i socials de les seves subcontractes. I a més, és un aeroport que opera amb una manca permanent de plantilla. És a dir, no es parla de la congestió que implica el fet que no contracten a prou gent i que a més és un treball, una força de treball d'usar i tirar. Crec que cal qüestionar-se les coses, començant per la diversificació. És a dir, veiem com amb la pandèmia hem vist que no pot ser que hi hagi un monocultiu del turisme, perquè quan això s'ensorra tota l'economia es ve avall. Després, la qüestió de les prioritats, el Jaume comentava els serveis que té, no, un entorn sobre la ciutadania i la societat. L'economia igual, l'economia ha d'estar al servei de les persones i de posar la vida al centre. Per tant, hem de decidir què produïm i com ho produïm segons les necessitats de la població. Però clar, això es topa amb un status quo i amb una forma de fer. Pot ser que alguns economistes neoliberals se n'adonin que cal actuar per reduir les emissions de CO2, perquè la devastació ambiental que provocarà tindrà unes conseqüències econòmiques i socials terribles i costoses. Ara bé, no es donen les condicions perquè això passi. Qui assumeix els costos? Quin sector empresarial o quina part de l'elit empresarial voluntàriament voldrà, no, posar fre als seus beneficis expansius, renunciar als seus privilegis? I a més sabem com funciona el capitalisme, que quan una empresa deixa de créixer, desapareix, fa bancarrota i se la menja la competència. El que no hi ha, doncs, són les regles del joc i les institucions, que són les que haurien d'establir els criteris generals, no? El benefici, l'interès general per sobre del particular, veiem que actuen al revés, que actuen a favor, no, dels capitals privats. Llavors, jo crec que el canvi de model no només és purament econòmic, sectorial, sinó que cal un canvi polític, també. És a dir, el que fa falta per aturar la devastació del planeta és planificar col·lectivament amb uns criteris de justícia social l'evolució de l'economia. I no tenim absolutament cap eina, perquè els partits polítics no fan aquesta feina i perquè el mercat global liberalitzat encara va més en contra d'aquesta idea de poder planificar.
Fem una petita pausa i tornem en seguida.
Hay cosas encerradas dentro de los muros que si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo. Federico García Lorca.
Valentes i tirar endavant.
Hem après que estem obligats a caminar i ser rebels és el nostre deure i no fallarem.
Per damunt de tot, les ganes de viure i la certesa que cal seguir lluitant.
Pels qui ho van fer, pels que vindran, teixint el futur amb les nostres mans.
Venim de lluny,
venim de lluny,
amb el pas fer,
amb el pas fer,
ens ho juguem tot,
ens ho juguem tot, la història ens ha ensenyat a
el cor valent, coratge, alegria i l'esperança entre les dents. I omplirem carrers i places de viles i ciutats, el crit al cel. Som una terra petita amb un somni immens.
És que, a més, Helena, jo penso que hi ha alternatives. S'estan plantejant solucions alternatives des dels moviments socials i també des de certs sectors polítics, i alternatives de tot plegat. A nivell polític, la veritat és que hi ha poc, que es troba a faltar més crítica i més anàlisi, més a fons dels temes. Però de què estem parlant? El sector aeroportuari és el que ha crescut més en emissions de CO2. Per tant, està clar que no pot seguir creixent. O sigui, els últims 20 anys és el que ha crescut més ràpidament. I això no ens ho podem permetre. Hem de reduir dràsticament les emissions a nivell mundial un 8% cada any, com a mínim. D'un any per l'altre, cada any un 8%, d'aquí a 2030. Si no, anem cap al desastre, això ja ho sabem. Per tant, tot el que sigui en contra d'això és un suïcidi, directament. Què es pot fer? I aquí és on entra el que deia l'Helena, que els sectors públics, els governs, han de prendre la iniciativa i han de tenir el lideratge. Què es pot fer? Per exemple, el tema dels vols a curta distància. Curta durada. Que s'han dit fer que es mantinguin vols a ciutats que estiguin a menys de 1.000 quilòmetres i que tinguin una alternativa en ferrocarril. Això és el primer que s'hauria d'eliminar. França ho està planificant o ja està portant a terme, altres països també ho estan estudiant. Per tant, és totalment viable. Si tens un AVE a Madrid cada mitja hora, quin sentit té mantenir el pont aeri o altres vols a Madrid? Jo crec que hi ha alternatives, primer, en reducció del sector aeri. I segon, si estem parlant de que AENA suposadament té uns diners per invertir, suposadament, vale? Abans ho hem discutit, però no suposant que hi hagi beneficis a AENA que ho invertir. Com funciona AENA? Depèn d'una llei de l'Estat que va crear aquest consorci públic o privat, doncs el sector aeri aeronàutic espanyol. Okay? Hi ha una llei feta pel Congrés dels Diputats. Els senyors del govern espanyol i la resta de grups parlamentaris de Madrid podrien modificar aquesta llei per esmentar, per exemple, que amb la línia d'una major sostenibilitat del sistema de transport, que si hi ha beneficis a AENA en un exercici, que es creï un fons de dotació de transport públic. Per exemple, si AENA tingués els propers 10 anys beneficis milionaris, que automàticament aquests pressupostos no segueixi gestionant AENA com a empresa semiprivada o de gestió privada, encara que sigui 50% pública, sinó que siguin transferits per inversions en el sector públic, el transport, el transport de ferrocarril, millor de rodalies, millor els ferrocarrils, millor el transport d'autobús. Tot això es podria fer amb aquests diners. Avui no, perquè AENA gestiona els pressupostos com vol, però amb una modificació legal i una planificació adequada podrien transferir aquests diners per a una gestió molt més sostenible i de mínimes emissions, o sigui, el transport públic. Per tant, això que vull dir és que hi ha possibilitats de canviar les estructures del joc i construir una altra economia. Almenys el que estem parlant ara mateix, del tema de mobilitat, crec que és ben clar. I jo crec que si no ho fan és per manca de voluntat política i perquè estan presos de determinats interessos econòmics.
A veure, per exemple, el parc agrari és fruit de tot un consens i també una mica un cop de puny sobre la taula. Vull dir, el parc agrari es va crear i la nostra intenció era que les zones 24 agrícoles protegides del Pla General Metropolità doncs estiguin teòricament més protegides, no? I amb això es va fer un pla especial i tota una sèrie de coses i tal. No serà perquè la Unió de Pagesos no estiguem molestant contínuament sobre el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer, doncs, per millorar el parc agrari. El parc agrari avui podria produir el doble o el triple sense esforçar-nos gaire, doble o el triple. El parc agrari l'estan deixant podrir. No fan res, el que hem dit abans. Vull dir, saben perfectament el que han de fer. A veure, Jaume, Grau, tu que ets de Gavà. Vull dir, Gavà, si passeges per dins de camins del parc agrari, fan pudor. Hi ha camins que fan pudor. Hi ha merda de tota classe. Vull dir, tenim un ajuntament que ara tenim per sort de tenir la ministra, o per desgràcia, vull dir, que no fan absolutament res. L'estan deixant degradar. Mira si l'estan deixant d'agradar, que no volien estar ni siquiera hem creat una unitat de disciplina urbanística dintre del parc agrari i ni siquiera volien estar-hi. I ara perquè els hem anat apretant els cargols, no han tingut cap més remei que ficar-se a la unitat de disciplina urbanística. Ara bé, si hem de començar a portar, com a mínim, hi ha 50 indisciplines dins de la zona agrícola, que s'han transformat en horts il·legals, que van a passar la gent el diumenge i a passar la verbena i que els nens corrin per allà. Vull dir, evidentment que aquest servei el col·lapsarem de mala manera, no? Vull dir, s'haurà d'anar fent molt en mica en mica. Però has de pensar que des dels ajuntaments, que tenen la policia per vigilar les coses, des de tot, no han fet ni una sola denúncia. Les hem de fer la Unió de Pagesos. És a dir, la Unió de Pagesos hem de denunciar el veí, que no és pagès, evidentment, que està fent allà un pasterol, eh? I després ens venen a veure, oh, que això, que allò, i tal, no? Vull dir, per tant, hi ha moltes maneres de deixar perdre una cosa, eh? Hi ha moltes maneres, senzillament, no fent-hi res, com que ells ja tenen la visió del que volen, doncs deixant-ho fer, aquí, això serà meu d'aquí poc temps. Ells saben molt bé que els pagesos no tenen relleu generacional. I com que ho saben molt bé, però també saben molt bé el que han de fer, perquè la Unió de Pagesos els hi diu. El que hem de fer, sobretot, començant per Sant Feliu i Gavà, Sant Feliu hi estarien d'acord, perquè ja hem tingut les primeres converses amb l'Ajuntament i estarien d'acord, és fer reparcel·lacions. És a dir, no es pot anar amb parcel·les de 4.000, 5.000 metres, les màxim de gran que teniu a Gavà. No es pot anar, vull dir, un tractor no pot girar aquí dintre. Hem de fer reparcel·lacions més grans i oferir-les a la gent que està a la universitat estudiant per fer tècnics agrícoles, enginyers agrònoms, però no els hi podem oferir mitja hectàrea de terra. A veure què diran, on tinc canall amb això, si jo no em guanyaré la vida aquí, no? Hem de fer reconcentracions parcel·làries, poder-los oferir com a mínim 50 hectàrees. Ei, tens 50 hectàrees, no? I vinga, va, els teus estudis, aplica'ls aquí dintre. T'ajudarem el primer any, eh? Farem el que faci falta, perquè de calés, com has vist, n'hi ha molts, si volen, eh? No em faltarien. I no ho faran. El parc agrari s'ha genollat, el consorci, la gerenta, està genollada als peus dels ajuntaments, la gerenta. No ens escolta la Unió de Pagesos. Per què no ens escolta la gerenta la Unió de Pagesos? És que perquè sap de bon nivell el pa. Vull dir, no. La gerenta ens ha d'escoltar a nosaltres. Ja hem tingut algunes picades ja. Vull dir, escolta, tu has de defensar el sector nostre. Però no han fet ni un projecte de concentració parcel·lària, cosa que Sant Feliu hi estarien d'acord. Estarien d'acord. Doncs ni siquiera han sigut capaços, la gerència, de dibuixar un projecte de concentració de parcel·les a Sant Feliu. I mira que és fàcil, hi ha 50 o 60 hectàrees, que jo m'atreveixo a fer-ho, per dir-ho d'alguna manera. Ni això. Doncs és tan fàcil. Mira si és fàcil, el que passa és que qui mana? Nosaltres som el tercer vicepresident i, evidentment, els altres són...
Això que estàs tractant ara, Lluís, jo crec que és un tema tan important que val la pena que dediquem un programa per parlar d'això. Perquè, clar, no podem dir que hi ha futur per Catalunya, per un altre sistema, etc., si pensem que la pagesia està destinada a morir. Tot això és un debat realment que aporta a un model de societat i ho hem d'abordar més a fons.
I fora de Catalunya està condemnada a morir, perquè són tan pocs que qualsevol cosa que passa li fan la culpa als pagesos. És a dir, els pagesos són els que fan malbé tot, els pagesos són els que són culpables de tot. Bueno, és igual, nosaltres ho tenim clar. Vull dir, ja vam marxar de les muntanyes als anys 50 perquè no ens hi podien guanyar la vida i érem feliços. Teníem 5 o 6 vaques, teníem... Vam tenir que deixar-ho, vam baixar el pla. Vam tenir una miqueta més... Ara els hi fem nos el pla, també. Però no és aquí, és a tot arreu.
Arreu. Sí. Bé, jo volia tocar el tema polític, perquè, clar, durant tot aquest estiu, bé, hi han hagut manifestacions, estides i arronses, i finalment sembla que ja, o sigui, el govern de l'Estat ha decidit aturar aquest projecte. Però realment està aturat o què? I també hi ha hagut una lluita interna dins del govern de la Generalitat. El que és curiós és que amb una enquesta que s'ha fet resulta que a tots els partits hi ha oposició a l'ampliació de l'aeroport. I no només això, sinó que els partits que estan al govern guanya aquesta oposició. És a dir, tant a Junts per Catalunya com a Esquerra Republicana, com els que li donen suport, com pot ser la CUP encara més, o els comuns que no donen suport però que la majoria està en contra de l'ampliació de l'aeroport. Bé, en tota aquesta situació es prepara aquesta manifestació pel dia 19 i, per altra banda, la patronal diu que prepara també un gran acte. Com seguirà la qüestió? Seguirà aquesta lluita? Ara podem dir que està tancat el tema d'ampliació de l'aeroport, segons diu el govern de Pedro Sánchez, o encara no?
Bé,
com segueix?
Jo crec que el tema donarà per molt. Per això la manifestació del diumenge és tan important, perquè no està tancat el tema, ni molt menys. Ara han fet un anunci, la Raquel Sánchez, ministra de Transports, que va ser exalcaldessa de Gavà, doncs jo soc, per tant la conec prou bé, va fer aquest anunci per mirar de saber desactivar els moviments ciutadans i desactivar la convocatòria de la manifestació, però jo crec que ja s'està veient. Avui mateix anuncien que porten el tema de l'aeroport a la taula de diàleg, que no té res a veure, una taula de diàleg sobre el problema nacional de Catalunya. Nacional. Però bé, porten allà el debat perquè volen parlar d'aquest tema i encara que no sigui ara, doncs, els següents anys es pot modificar el DORA, no? El document aquest de planificació, per tant es podria incloure l'ampliació si es volgués, si hagués voluntat política, per tant és moment de seguir apretant. Com dius molt bé, els poders econòmics estan obsessionats i estan apostant tot amb aquesta carta. Ja han dit que des d'un punt de vista científic ciutadà no té cap sentit, des d'un punt de vista legal tampoc el té, perquè incompleix totes les lleis. No estem parlant només d'una llacuna, que per cert és una reserva natural, eh? És una reserva natural d'acord amb la llei catalana. També està protegit per Europa, i Europa no és que sigui un extraterrestre que vingui i ens obligui, un déu que ens posi les seves lleis. Les lleis europees les ha aprovat a Espanya. Són lleis pròpies nostres que s'han d'aplicar. Per tant, qui ha de fer aplicar la llei no és la Comissió Europea, és el govern espanyol i el govern català qui tenen l'obligació de fer complir la llei. I aquest és un espai protegit íntegrament que s'ha de preservar perquè és imprescindible. D'acord amb la llei, d'acord amb el coneixement científic i d'acord amb el sentit comú, perquè, com he dit abans, la seva pèrdua seria irreparable. No només la Ricarda, sinó tot el que ens queda al delta de Llobregat que s'ha de protegir íntegrament. Políticament què passarà? Doncs no ho sé, perquè això sembla una partida d'escacs, no? Cadascú va movent les seves peces i tots van jugant. Al final, és cert que hi ha hagut una gran oposició. De fet, mira, un debat que ha fet dividir tres governs, el municipal de Barcelona, el de la Generalitat i el de l'Estat, senyal que és un debat bastant viciat d'entrada i sense consens. Això és bastant evident, no? A l'Estat i a l'Ajuntament de Barcelona, socialistes i comuns, està clar que tenen visions antagòniques, i crec que s'ha de reconèixer en aquest sentit que hem tingut bastant de valor a enfrontar-se als socis socialistes, als comuns. El govern de la Generalitat, doncs Esquerra ha adoptat bastant, però sembla que té una postura més o menys crítica, no molt frontalment, perquè sí que diuen de no tocar a Ricarda, però insinuen que s'acceptaria una ampliació d'altres maneres o derivar vols a Reus i Girona, per tant augmentant els vols a Catalunya.
Per cert, aquesta posició és molt semblant a la dels sindicats, eh? Malgrat que no hagin tingut una postura clara i nítida de no a l'ampliació, però sí que estan a favor de la Ricarda, etc. És a dir, la podríem assimilar a la posició que està dient Esquerra en aquests moments.
Sí, és bastant similar. Però fixa't una cosa, que és curiós. S'ha d'estar parlant, justificant, que el Prat ha arribat als 55 milions de passatgers el 2019 i que, per tant, amb una progressió aritmètica ja es col·lapsaria en pocs anys. En realitat, Girona va perdre vols perquè van traspassar tota l'operatòria de Ryanair a Barcelona, per un tema bàsicament polític de subvencions. O sigui, el xantatge que fa també Ryanair a la Generalitat. Aleshores, amb això el que vull dir és que Barcelona ha crescut més del que era, diguéssim, una tendència per un canvi d'una companyia aèria, d'acord? Per tant, de la mateixa manera que això ha anat cap aquí, també es podria repartir i reduir la càrrega aèria de Barcelona al Prat per distribuir-la en altres aeroports. No vull dir que augmentar el sistema. El sistema s'ha de reduir de forma imprescindible. Però dintre d'aquest sistema reduït, té més sentit que certs vols de turisme cap a la Costa Brava o turisme cap a la Costa Daurada vagin a aeroports més propers. Té sentit. Per tant, estem parlant d'un decreixement aeroportuari al Prat, que encara, amb els actuals tres aeroports que tenim, ja hi ha prou. Si es vol posar un vol intercontinental més, es podria arribar a posar, si és reduint altres vols. Per tant, hi ha opcions d'operatòria, opcions de gestió que no passen per tocar ni un metre quadrat més al Prat i perquè el conjunt es planifiqui una reducció que necessitem. I jo crec que al final tot això es resoldrà, doncs, amb una partida d'escacs, però al final, per més que vulguin, hi ha una qüestió que és impepinable, és que, un, els vols, o sigui, ni la Ricarda ni els espais naturals es podran tocar, això per més que juguin al gat i el ratolí no enganyen a la Comissió Europea, que no és tonta, i com amb els incompliments anteriors està clar que no ho acceptarà la Comissió mai, i dos, que jo m'agradaria veure què explicarà l'estat espanyol davant de la Comissió Europea, davant de la Convenció de Canvi Climàtic, quan digui, sí, m'he compromès a reduir les emissions, però fot aquí un aeroport pensant en 80-90 milions de passatgers. Quina cara se li queda de tonto al representant que hi vagi? I sobretot, quina credibilitat té de cara a la societat si plantegen unes polítiques que van en contra de l'interès general i que s'ha d'accentuar la crisi global, no? Per tant, jo diria que els socialistes segurament no han volgut menjar-se aquest mal tràngol en solitari, volen compartir el problema amb altres partits polítics, i si no els acompanyen estan fent aquest xantatge tan bestial perquè tant els Comuns o els Podemos com els Esquerra Republicana acceptin anar tots a una. I si no és així, no ho faran perquè tenen clar que no volen ni enfrontaments a nivell europeu, que si no, quin altre bufetada a la cara, ni tampoc no volen anar a altres institucions internacionals a quedar en ridícul i menjar-se sols aquest ridícul internacional.
Helena, aquest anunci per part del govern espanyol, com us l'heu pres? És, diguem, un reflex, diguem, de la por que pugui tenir també a una mobilització de la ciutadania? És podríem dir, un símptoma d'una petita victòria, o com ho veieu?
Sí, totalment. Fa unes setmanes, o menys d'una setmana, aquest projecte anava al Consell de Ministres i teníem els números d'aprovar-se com a projecte, i ara no. Per tant, han retrocedit, i això, sens dubte, té a veure amb que la majoria de la població, no, la ciutadania, ha mostrat un rebuig massiu i que estem preparant una mobilització el 19 de setembre, que preveiem que encara sigui massiva. Per tant, crec que aquí la ciutadania i les entitats, no, hem passat, doncs, per davant de tota aquesta hipocresia que han mostrat tots els governs, no? Ara, ens fa por, en primer lloc, perquè l'escàndol més gran és la Ricarda. Com deia el Jaume, aquest projecte es podia aprovar sobre el paper, com dient, invertirem tot això en l'ampliació de la tercera pista, però després s'havia de fer una consulta a Europa, i és un projecte que no ha estat admès per la normativa europea, perquè no és una afectació petita que es pugui compensar. Ja sabem que al Delta del Llobregat, si es fan les compensacions pendents que té Aena de fer respecte a les ampliacions anteriors, la majoria de l'espai quedaria protegit i ja no hi hauria ni una hectàrea on fer, no, noves compensacions. Però bueno, veiem que era bastant poc probable que la Unió Europea donés el vistiplau, per no dir que absolutament segur, que tal com estava plantejat no aniria enlloc, i el que hi hauria, doncs, és un ridícul espantós, no? Clar, ens fa por que, salvant el gran problema mediàtic que ha estat la Ricarda, puguin arribar a consensuar o a plantejar una ampliació que sigui, entre cometes, sostenible. Perquè per nosaltres l'argument de la sostenibilitat del medi ambient és un argument que ens porta als nostres objectius. És a dir, nosaltres el que volem és un decreixement de l'aviació i planificar a l'aeroport, doncs, una reestructuració interna dels vols i limitacions i reduccions perquè el resultat global sigui menys emissions i menys. Però això és quan lligues els arguments amb els objectius. Però els polítics no fan això. El seu objectiu de les institucions i els partits és, com deia el Jaume, estar en aquesta partida d'escacs. Es reparteixen els rols, tenen una quota de poder. Per tant, el partit que digui que jo rebutjo una inversió de 1.700 milions d'euros perquè el que vull és un decreixement de l'aviació, es queda fora, no, d'aquest repartiment de poder. Llavors ens fa molta por que plantegin ampliacions verdes que sabem que no ho seran, perquè és impossible que ho siguin, no? La Ricarda podria anar a la Unió Europea i obtenir un vistiplau si les afectacions són reduïdes. Hi ha altres coses que seran molt difícils de batallar, com és l'aqüífer, com és el tema del CO2 a nivell legal. Bueno, hi ha tota una normativa o una política ambiental bastant hipòcrita que permet que hi hagi increments de CO2, però si es fan les mesures de compensació i tot aquest sistema de negociació de drets, no? Que ja sabem que això a la pràctica doncs, no és real, però aquí poden jugar molt més, no? I ens fa molta por, doncs, bueno. El que hi ha davant de la taula és que es negociarà una ampliació i que aquesta ampliació serà terrible pel medi ambient.
Molt bé, el temps se'ns ha tirat a sobre, com acostuma a passar amb aquest programa. Us dono les gràcies a tots els que heu participat i, de fet, queda amb un seguirà, no? A partir de les mobilitzacions, la primera del 19, i haurem de seguir, seguirà tot aquest guió. Moltes gràcies, Helena. Moltes gràcies, Lluís, i també el Jaume. Gràcies a tots tres per participar.
Nosaltres, que vagi bona nit.
Salut.
Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat.